Bon vespre, Balears. Som en Xema Font, juntament amb en Borja Rigo, sa producció, en Sergio Rigo davant de l'ordinador, en Òscar Amores, a sa part visual, Irene Font, que està aprofitant l'estiu, i en Miguel Soler, en els controls tècnics, vos donant la benvinguda a l'edició 669 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Bon vespre, Borja Rigo.
Bon vespre.
Sergio Rigo, bon vespre.
Bon vespre, Xema.
Diumenge 2 d'agost de 2026 i jo crec que avui també farem una mica de monogràfic. El que vull és tractar de veure més si mos dona temps per tot. Així que anem a sumar-hi i comencem.
Començarem aquest programa 669 de Font de Misteris coneguent algunes pinzellades de la biografia de Miquel Josep Cabanelles Cladera, un metge nascut a Sa Pobla que va arribar a inspector general d'epidèmies i va combatre la febre groga arreu del Mediterrani peninsular. Seguidament, el programa es món de les justes i tornats medievals a Balears i Europa. Coneixerem més coses, per exemple, de l'origen del topònim Born, la prohibició d'enterrar en sagrat els morts en tornats i altres coses molt sorprenents. I cap al final del programa, ens traslladarem al pont d'Órbigo, en el camí de Santiago, on l'any 1434 el cavaller lleonès Suero de Quiñones va protagonitzar el legendari Paso Honroso. Com va ser aquest episodi? I recordeu que podeu contactar amb Font de Misteris de diferents formes. Mos podeu enviar tot allò que vulgueu en el WhatsApp i Telegram del programa. El número és 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. També per correu electrònic a fontdemisteris@ib3radio.com. fontdemisteris@ib3radio.com. A les xarxes socials ens trobareu a Facebook i a X cercant Font de Misteris i a Instagram i a TikTok cercant Font de Misteris IB3. I per escoltar-nos en directe, a més de la FM i el sistema DAB+, ho podeu fer a ib3.org i a la d'IB3 en els vostres telèfons mòbils. I sempre, en el vostre abast, teniu disponibles tots els nostres programes, d'aquesta 14a temporada i de les 13 anteriors de la ràdio, així com també tots els programes d'IB3 Televisió en el servei a la carta d'IB3, també les principals plataformes de podcast i a la nostra web, fontdemisteris.com.
I avui, Sergio, la teva secció Món Diverso, sabon mos espipelles una miqueta aquesta intrahistòria de la història, mos vols parlar de Miquel Josep Cabanelles, que, si he de ser sincer, no tenc ni idea de qui era. Quan vulguis, Sergio Rigo.
I d'avui en aquest Món Diverso coneixem la figura, una figura nascuda probablement a Sa Pobla, que va acabar tenint responsabilitats que el dugueren molt lluny de Mallorca. Com dius, parlarem de Miquel Josep Cabanelles Cladera, un metge nascut el 18 de gener de 1760 i mort a Madrid el 23 de desembre de 1830, que va ser cirurgià de l'Armada, metge militar i especialista en epidèmies, fins a arribar en el càrrec d'inspector general d'epidèmies, contagis, llatzerats, enterraments i cementiris a València i Múrcia. Com bé començar separant allò que sabem amb seguretat, d'allò que de moment només se pot intuir, perquè el naixement de Sa Pobla està molt ben sostingut per la bibliografia mèdica, sobretot per l'estudi de José Manuel López Gómez, que fixa la data des de 8 de gener de 1760, i una nota biogràfica del Museu Marítim de Barcelona que afegeix que va ser batejat dos dies després, el 20 de gener, una data que encaixa en les pràctiques parroquials de l'època, tot i que, mentre no aparegui la seva partida baptismal, han de xerrar d'un naixement probable. Sí. L'entorn familiar mos du cap a una sa pobla rural i patrimonial, marcada pels pes de ses cases i dels malnoms, on diferents fonts secundàries el presenten com a fill d'Antoni Cabanelles i de Magdalena Cladera. El vinculen a sa família de Can Baret, una branca de propietaris rurals, alhora que es fan cosí també de Cristóbal Cladera i company, cosa que reforçaria sa connexió amb un entorn d'una certa projecció social. La trajectòria professional és, en canvi, la part més ben documentada de tota la seva vida, perquè el trobam format primer a Palma com a batxiller en arts i després al Real Colegio de Cirurgia de Càdiz, on ja el 1781 apareix vinculat a la formació quirúrgica, fins que el 1785 figura com a segon cirurgià de la Real Armada en destinació al Callao i a Bellavista, els enclavaments navals del port de Lima, al Perú, des d'on, passat el temps, es va retirar del servei naval per obtenir la llicència i el doctorat en medicina a Mallorca i entrar de ple a la medicina militar i epidèmica. La seva vida professional, per tant, dibuixa un mapa amplíssim que va des de Sa Pobla, a Palma, Cádiz, El Callao, Cartagena, Figueres, Arenys de Mar, Sevilla, València, Múrcia i Madrid. Ha recorregut un home que va viure en primera línia una època de guerres, de mobilitat militar, de por en el contagi i de transformació de les polítiques sanitàries, i no és casual que el seu nom aparegui associat a la febre groga i en la gestió d'epidèmies, especialment durant la crisi sevillana dels anys 1800 i 1801, i a partir de 1805, quan va arribar en el càrrec d'inspector general. Tenir aquest càrrec d'inspector general d'epidèmies, contagis, exagerats, enterraments i cementiris volia dir intervenir en alguns dels grans temes sanitaris de l'època moderna, des del control dels moviments humans i la vigilància dels ports, fins a la separació entre sants i sospitosos, les quarantenes, la gestió dels cadàvers i la reorganització dels cementiris fora dels nuclis habitats, de manera que en Cabanelles pertany de ple en aquell món en què la medicina dialogava també amb la por, amb l'administració i amb l'ordre públic. I molt més feble, com han dit, és el terreny de la seva vida familiar posterior, perquè només tenim la pista d'un possible matrimoni amb Anna Rodón, a Sant Nicolàs, a Múrcia, procedent d'un índex genealògic, i la d'un tal Francisco Cabanellas i Rodón, nascut el 1807 i enterrat a Cartagena, que potser encaixaria com a fill seu. Tampoc no s'ha localitzat cap testament, ni inventari post-mortem, ni partida de sepultura de Miquel Josep Cabanellas. Que vos pareix?
I de m'apareix que és molt curiós que un home tan influent a la seva època, amb aquest recorregut vital que va tenir en un moment on bé, tota la història, evidentment, les epidèmies han tingut importància, però a qualque moment determinat com el seu també, crec que és molt curiós que s'hagi perdut la seva pista, que s'hagi perdut totes les dades que el podrien enredoltar. Com sempre deim, la teva secció, que mos obri melons, en aquest cas, per tractar de saber més qui va ser, què va fer i quins han estat els hereus de Miquel Josep Cabanelles. Moltes gràcies, Sergio. Fa de més, no sé, un mes i busques, precisament a la teva secció, Sergio Rigo, on, com dèiem, obris melons, i de, vas parlar de les justes, el torneig tipus medievals, i ho vas fer centrant-te en un cas ben curiós, molt interessant, que va ser el de Sureda i Vallseca, de 1444, aquell que, bé, que tot indicava, que semblava que seria un combat a mort entre dos dels principals cavallers del regne, però que un pic està tot a punt i fins i tot estant ja el propi rei en el camp on s'havia de celebrar aquest torneig, el rei, que era en el fons es magnànim, va determinar que aquells dos combatents ja havien mostrat el seu coratge i la seva determinació i que bé, que no valia la pena, no?, que cap dels dos morís. Vos recoman, a part de del que mos va contar en Sergio Rigo, vos recoman la narració que fa el cronista de Palma, en Bestart, en el seu Cròniques de Palma, damunt d'aquest episodi de la nostra història illenca. I bé, en Sergio mos va parlar d'això, no va donar temps per ampliar, però clar, vàrem començar a comentar entre nosaltres en el postprograma, bé, quan acabam el programa i mos quedam una estoneta parlant de les nostres cosetes i això. I bé, m'ho vaig apuntar i clar, és que no podia deixar de banda aquest tema per tot el que podem trobar. Perquè clar, això no és només una cosa de fora o de la literatura o de les pel·lícules, és que forma part de la nostra història. I bé, per començar els topònims, el Born, ja sigui el de Ciutadella o els tres de la ciutat de Palma, tenen el seu origen en ses justes. I és que Born és sa peça, sa part de s'extrem de sa llança, que sempre és hora de fer un combat. Combats que la majoria de vegades eren tipus espectacle, sense massa intenció de fer mal, encara que hi havia vegades, moltes, a més, que sortia malament. I és que, clar, era un lloc, però a vegades hi havia accidents, perquè és com mos ho imaginam, com Ivanhoe, d'en Walter Scott, però com espectacle. El problema és que quan hi havia un accident i un resultava mort, la família tenia un problema afegit, perquè va haver una època en la que el manco a les nostres illes no estava permès ser enterrat a sagrat, que es deia, si la teva mort era producte d'un d'aquests tornats. Mos expliquen en el llibre Història de l'Església a Mallorca, editat per en Moll l'any 1986, un llibre d'en Pere Xamena i en Francesc Riera, i ho fan quan mos parlen dels enterraments. Diu, es negava la sepultura eclesiàstica en els heretges, els excomunicats, morts en torneig, lladres manifests, pecadors públics, suïcides, però si hi havia algun signe de penitència abans de morir i bastava un sol testimoni, aclareix, ja no eren exclosos del lloc sagrat. No obstant, els excomunicats, encara que morissin penedits, havien de ser absolts per poder inhumar-los en el cementeri eclesiàstic. Així, idò, si mories víctima d'un torneig, no et podien enterrar en sagrat. I amb això me ve al cap això altre que no sé si mai ho han citat. Supos que sí, però precisament un d'aquests combats, tipus espectacle, va ser el que va fer famós en Nostradamus, l'endevinador del segle XVI, que bé, en el seu temps va publicar les Centúries, que és cert que inicialment van despertar un gran interès, però, clar, molts dels seus lectors van arribar a la conclusió damunt de tot això, i és de que aquell autor no podria estar massa bé del cap. Però també hi havia un d'altres que pensaven que es tractava simplement d'un que volia fer un intent de profeta, que era un xarlatà, és a dir, un que es dedica a escriure, a suposar, versos profètics que en realitat no eren més que un conjunt d'estranys, de críptics, però també buits, missatges sense cap sentit real. Però a l'estiu de 1559, molt d'aquests escèptics varen canviar d'opinió i varen haver d'acceptar que aquell home que havien acusat de ser un mentider o un boig, i de, verdaderament, podria ser que posseís autèntiques capacitats profètiques. I aquest canvi d'opinió es va produir per la mort accidental del rei Enric II de França a conseqüència d'una ferida infringida que li varen fer a una d'aquestes justes. Aquest terrible accident va passar quan el rei, que bé, sovint feia servir un lleó com a emblema personal, i estava prenent part a un torneig que durava 3 dies per unes celebracions, quan en el darrer dia, el tercer dia del torneig, el rei es va enfrontar amb una justa d'aquestes amb un comandant de la seva guàrdia escocesa, un jove a qui es coneixia amb el nom de Corges, o més freqüentment com Montgomery. I aquest tenia un nom que semblava normand, es creu que probablement hauria nascut a França, però sembla que els seus avantpassats eren originaris d'Escòcia. I per què ho dèiem? Perquè és un país on tenien, on tenen, com a símbol heràldic, un lleó rampant. Perquè a Escòcia tenien i tenen, no?, com a símbol, un lleó així com aixecat. Ara veureu per què estic parlant d'un lleó. I resulta que la llança d'aquest Montgomery va copejar en el rei en sa mala sort de que sa llança es va estellar. I una d'aquestes estelles va ocasionar una ferida superficial a la gola del rei, sense major importància. Però sa part principal de sa llança es va introduir a través de les daurades barres del visor de l'elm, que tenia com a forma de gàbia que protegia sa cara del rei, i aquesta estella va penetrar en un dels seus ulls. I aquest ull ferit, es va infectar, i algunes d'aquestes estelles de sa llança es creu que varen arribar fins al cervell. I després de 10 dies d'un patiment indescriptible, i finalment li va arribar sa mort. I clar, davant d'aquest tràgic accident, qualcú se'n va adonar que un fet molt semblant semblava estar profetitzat per en Nostradamus, a la centúria primera, a la quarteta 35, que hauria estat publicada 4 anys abans, i a la que ve, gairebé com totes, no?, fins després del succés, ningú li havia trobat cap sentit, perquè aquesta quarteta deia una cosa, diu una cosa així, diu: el jove lleó vencerà el vell en camp semblant al de batalla i en combat singular. Travessarà els seus ulls en gàbia d'or, un dels 2 trossos, després morirà de mort cruel. Massa detall, no?, per ser només una coincidència. El jove lleó, el vell lleó, sa gàbia d'or, travessat per un suís, mort cruel, ja dic, massa coincidència, però que cadascú tregui les seves pròpies conclusions, si és que hi ha res a concloure, és clar. I això, en teoria, forma part de la història, llegendària història. I dins aquesta mateixa línia, també relacionat amb el tema, tenim una llegenda, una d'aquelles èpiques, molt de la seva època, on el protagonisme està precisament en un d'aquests combats. Encara que, en aquest cas, no només com a espectacle. Aquesta la va deixar recollida en Joan Amades en el seu Les 100 millors llegendes. Es titula L'alliberament de l'emperadriu d'Alemanya. És molt xula, la veritat. I com diria Irene, i conta tal que així. L'emperadriu Matilde d'Alemanya, dona de l'emperador Enric IV, va ser acusada per uns cortesans de mala dona i de mantenir relacions amb un altre cavaller. I aquest delicte en un emperadriu era imperdonable. Comportava la deshonra del país i el càstig, clar, era rigorosíssim. Així que va ser duita davant de la justícia, que decidí de sotmetre el seu delicte a un judici de Déu. I va fixar el termini d'un any i un dia per veure si durant aquest temps sortia qualque cavaller que públicament i en torneig volgués defensar l'honor de la dama davant dels seus acusadors. I si no es presentava ningú que defensés la seva innocència, seria cremada enmig de la plaça per perjura i mala dona. L'emperadriu va ser abandonada per tothom, totalment tota sola, perquè tothom temia la fúria de l'emperador. No hi hagué ningú, a part del seu germà, que volgués ajudar-la en aquestes circumstàncies, eh? Ja fos sortint personalment a defensar-la, o bé cercant si hi havia qualcú que li volgués tornar o no. El seu germà, compadit de la dissort de la seva senyora, va sortir a Corremont, sense gens de repòs, i divulgar arreu en cançons la dissort de la seva dama. Corregué moltes terres fins a arribar a Barcelona, on, com per tot arreu, cantar i contar al mig de la plaça i on més gent hi havia reunida la trista situació de la seva senyora. I el cas va interessar molt, sí, però ningú no es va voler implicar en la seva defensa. El comte Berenguer, que estava a la finestra i va sentir la cantada del juglar, se sentí ferit de la compassió per la pobra emperadriu Matilde. Així que quan el juglar hagué acabat la seva cançó, el comte li tirant als peus una gorra i una moneda d'or. El trobador comprengué ple d'esperança que qualcú a la fi havia escoltat el seu cant i volia lluitar per l'emperadriu. El juglar entrà a palau i li explicà més detall la desventura de l'emperadriu i li va fer avinent en el mateix temps que no mancava sinó un mes i un dia per acabar el termini que havien fixat els jutges per a cremar viva l'emperadriu si no hi havia qui volgués defensar-la. L'endemà, a Tren d'Alba, sortiren cap a Alemanya i el joglar guiava en el comte, que anava armat en la seva més rica armadura i seguit d'un altre cavaller de la seva cort que es prestà a ajudar-lo en la brega, ja que dos eren els acusadors i dos també havien de ser els defensors. I tot el camí van córrer, van reposar com menys millor, i és que el temps era molt just i estava el risc de no arribaria a temps. Així i tot, van arribar tot just a la vigília. El comte volgué primer veure la dama, però l'emperador havia manat que ningú no pogués entrar a la presó, llevat d'un fraret que la confessava, que era l'únic que durant aquell any de patiment havia pogut consolar el seu esperit. El comte visita el frare, li digué que havia vingut de llunyanes terres, únicament per defensar l'honra de l'emperadriu Matilde, però que desitjava parlar-hi abans de sortir en brega al camp i, com cavaller, posar-se-li en els peus. El frare tingué una gran alegria d'haver trobat qui sortís per defensar l'honra de la seva confessada i oferia al comte un vestit de frare perquè pogués entrar amb ell a la presó de la pobra dama. I un cop al seu davant li digué que ell era el comte de Barcelona, que s'aventà pel seu joglar de la dissort que patia, havia vingut des de Barcelona expressament per defensar-la. L'emperadriu estigué molt contenta de la seva llesta i li assegurà que venceria. «Està clar», li va dir, «que Déu bé voldria ajudar-lo perquè sortís, la veritat, ben triomfant». La notícia de l'arribada d'un cavaller estranger que venia a defensar l'honor de l'emperadriu corregué aviat per la ciutat, que va sentir un gran goig. Però tothom parlava molt del braó i de la valentia dels seus dos acusadors i es temia que el comte i el seu company fossin vençuts i, en conseqüència, cremada aquella pobra emperadriu de la qual tothom pensava que era innocent. Però va resultar que tothom parlava tant de la gran valentia dels dos acusadors fins que tant ho va sentir que, ple de por, va arribar a espantar el cavaller que havia acompanyat en el comte fins al punt que va fugir corrents cap a Barcelona. I arribà el moment de sortir al camp i, clar, es presentà el comte tot sol. Ell tot sol a bregar contra dos. Els dos acusadors se sentien encoratjats en veure que lluitaven dos contra un i cregueren que, per brau i valent que fos el que ell comte, la brega la tenien guanyada, perquè, clar, si aquest vencia en el primer, i doncs necessàriament seria vençut pel segon. A més, el comte Berenguer també tenia en contra de seu que aquells dos estaven frescos, estaven descansats, mentre que ell acabava d'arribar després d'un mes de viatge a cavall, sense descans, i fins i tot anava encara tot brut de pols i de suor, i va, que no estava massa en condicions per aquella lluita, no. I bé, totes aquestes circumstàncies que animaven en els dos acusadors feren que el comte es fes en la simpatia de tot el poble que, reunit a la plaça, esperava el resultat del torneig. I va començar el combat. Quan el primer acusador va envestir el defensor de l'emperadriu, la seva llança es va trencar mil bocins contra el pit del comte, que atacà furiosament l'enemic i el va fer caure del cavall quan anava a tornar a envestir-lo. L'acusador demanà treva i confessà que, en efecte, aquella acusació era falsa. L'emperadriu Matilde era innocent. L'altre acusador, en veure la fúria combativa del comte de Barcelona, fugia espantat, sense voler ni entrar en brega. El comte va demanant als jutges què més calia fer per a sostenir la innocència de l'emperadriu i contestaren que no calia res més perquè ja havia quedat demostrada. La foguera que el botxí ja havia encès fou apagada. Tot seguit fou deslligada la pobra emperadriu que no parava de plorar de tanta joia. El comte se'n tornà cap al seu hostal i de seguida sortia a cavall cap a Barcelona. Tot el poble sentia una gran alegria pel salvament de l'innocent emperadriu. El seu marit demanà qui era el brau cavaller que amb tanta gallardia l'havia defensada i volgué saber on tenia el seu hostal. Però fou gran el seu disgust en saber que ja havia sortit cap a la seva terra sense voler acceptar els honors i les grans gales que honor seu anaven a fer. I va ser l'emperadriu la que digué en el seu marit que aquell home era el comte de Barcelona. Un cop enllestides les solemnes festes que per celebrar la victòria de la dama varen ser fetes, idò l'emperador va decidir fer un viatge a Barcelona en tota la seva cort per agrair i per reconèixer en el comte la gesta i la valentia que havia tingut per defendre l'honor de l'emperadriu. Els emperadors d'Alemanya van anar a Barcelona acompanyats de més de 300 cavallers. I el comte, per obsequiar-los, va fer guarir una taula de més de 3 lleues de llargada que anava des del peu del turó de Montcada fins a la muralla de la ciutat. Cada noble i senyor del terreny per on passava aquella taula tan llarga estava obligat, per manament del comte, a tenir-la ben proveïda de menjar delicat, de cant de ploma, dolces confitures i bons vins. Tota la gent i els cavallers que acompanyaven l'emperador i la seva esposa i els molts nobles i cortesans del comte que havien sortit a rebre'ls podien menjar d'aquella llarga taula tot caminant. El comte i la seva cort feren també grans festes per alegrar els emperadors que estigueren a Barcelona molt de dies. I quan partiren, mos diu en Joan Amades que s'emportaren molt bon record del nostre comte i dels cavallers catalans. Bé, jo crec que és una meravellosa llegenda, ja he dit que molt de la seva època, i bé, en semblança, no?, de tenir una base històrica, si no fos. Si no fos perquè, clar, segons les dades que podem extreure del que va deixar recollint Amades, aquest Ramon Berenguer va ser en Ramon Berenguer I, també conegut com el Vell, que va ser el padrí d'en Ramon Berenguer III. Aquest tercer va ser el que va reconquerir, podríem dir, per a la cristiandat, les Balears, encara que va ser per molt poc temps, va ser un segle abans d'en Jaume I. Idò, és cert que aquest Ramon Berenguer va ser coetani de l'emperador Enric IV d'Alemanya. Ara bé, segons les meves dades, pot ser que estigui equivocat, perquè entre Ramons Berenguer i Berenguer Ramons hi ha un bon lío, però si anem amb aquest Ramon Berenguer, del que tenim que hauria mort 8 anys abans de que Enric IV hagués estat coronat com a emperador, amb això ja tindrien que mos faria una mica d'aigua el relat aquest. Però hi ha una altra cosa que el fa encara menys probable. I és que en Enric IV no es va casar amb cap Matilde. De fet, aquesta Matilde, per la relació de l'època, i en Enric IV podria ser una cosina seva. Sí, hi ha una Matilde que era cosina seva. Però no és que estiguessin casats, és que ni tan sols tenien una bona relació. És que eren autèntics enemics, enemics de guerra. Així que no ho sembla. Però com a llegenda, no me negareu que és ben xula. I en aquesta llegenda s'han d'ubicar principalment a segona meitat del segle XI, però no seria fins més tard quan aquest tipus de justes es feren ben populars. Tenim, per exemple, la de 1424 a Barcelona, on hi ha un caramull de dades. Fins i tot et saben algun dels participants. Ara fa poc vàrem estar parlant del rei en Fos el Magnànim, aquell que va muntar la seva cort a Nàpols, rei de Mallorca també, i d'otjo relacionat amb aquest rei que es varen fer els Jocs Aqueixos de 1424, que pot riure-te tu del de Barcelona 92. Ara comentaré aquest torneig de Barcelona i després m'hauria de recordar d'un detall de les celebracions de Nàpols que me vaig quedar ben intrigat i ben estorat quan ho vaig veure per primera vegada. Però si primer hem de fer, que ja l'hauríem d'haver feta, una primera pausa i tot d'una continuem aquí a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
IB3 Ràdio és investigació.
Primera pregunta que feim sempre. Si a tu t'he dit mòbil, que te venes cap primer de tot. Si te dic càpsula, que te venes cap primer de tot.
Si a tu te dic vel, si a tu te dic mare,
si a tu te dic pinta,
mur,
portada,
si a tu te dic gra, que te venes cap primer de tot.
Entre avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
Ens enyorau? Ah! Tornem!
Bolleria absoluta!
Aquest dimecres, a partir de les 8 del vespre, el Trofeu Ciutat de Palma, a IB3 Ràdio.
Mare meva, quin vespre!
El nou Reial Mallorca de Luis García es presenta davant l'afició i ho fa jugant contra el Paris Saint-Germain.
Ulala, mon amour, Paris!
Tota l'emoció del Trofeu Ciutat de Palma a IB3 Ràdio.
Una temporada més amb el Reial Mallorca, ens endimoniam!
Que repiquin!
Seguim a Font de Misteris, a sintonia de IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. A través de la xarxa ens podeu trobar a fontdemisteris.com, també ib3.org. I volia començar amb les justes celebrades a Barcelona l'any 1424. En recordar que aquestes justes, aquell combat entre cavallers, en tota aquesta parafernàlia que ho acompanyava i que també es feia a banda de les nostres illes, però a Barcelona sembla que es feien precisament també en Esborn, des del segle XII. Si bé a vegades també era vera que canviaven d'ubicació. Però en aquest cas no, en aquest cas els pregoners ho varen anunciar allà, en Esborn de Barcelona. Un espai que des del segle XIII ja estava habilitat per dur a terme aquestes activitats, un espai ampli, llarg, pla, en capacitat per poder posar grades pel públic. De fet, aquell any de 1424 se va expropiar una casa per ordre del rei precisament amb aquesta intencionalitat, el fer més ample i més justrós, no?, aquell espai. I és que el dia 6 d'agost el rei organitzà un torneig espectacular on ell mateix va formar part, perquè se va implicar personalment. És a dir, ell formava part d'aquella comitiva anunciada en tambors, trompetes, d'una manera molt solemne. Ell mateix, el propi rei, formant part d'aquells actes amb tanta pompa i magnificència i també rompent llances damunt dels seus adversaris, els cavallers més notables i destacats, i ell fent-se mereixedor, podrien dir, d'una fama pròpia dels herois mitològics. No era el primer pic que Barcelona s'engalanava d'aquesta manera i que duia a terme aquest torneig. I és que molt de casos hi ha recoïts al llarg de la història, on, com mos diu l'autor del treball Jocs de Guerra, Joc de Lleure, a la Barcelona de la Baixa Edat Mitjana, del professor de la Universitat de Barcelona, en Josep Ramon Julià, diu: la noblesa barcelonina, desitjosa de conservar l'esperit que va guiar els seus avantpassats, es llança amb fervor el compliment de tot aquest ritual i acata així en tot rigor els deures i obligacions de la cavalleria, entre els quals ocupa un lloc destacat, tal com deia Ramon Llull, la pràctica de certes proeses com les justes i la caça. I de valla, sembla que era una mica idea d'en Ramon Llull. Valla quines coses. I allò m'ha cridat l'atenció, que bé, tal i com diguérem en el programa aquell de no fa molt, que vàrem estar parlant d'Alfons el Magnànim, que deia que havia de, diguem, que vendre beneficis a canvi de dobbers per a financiar les seves guerres i les seves coses, i de resulta que, a sa vegada, les dificultats que pateix la ciutat condal, tanmateix, no són suficients per tal d'imposar l'austeritat en la despesa pública i els consellers malbaraten fons i mitjans per embellir la plaça del Born. Amb motiu de les justes d'Alfons el Magnànim de 1424, per exemple, diu, es construeixen tarimes de fusta i trons per a la família real i els regidors urbans, tot folrat en draps daurat, i s'instal·len les banderes de ras de la ciutat i els penons de seda dels participants, mentre que durant la visita de Ferran d'Antequera es desemborsa la gran suma de 38 lliures i 10 sous per contractar el servei de 17 trompeters i 2 timbalers, a més d'altres 16 lliures i 10 sous, per pagar 4 mestres armers que actuen en les justes. Aquestes derrames extraordinaris obeeixen, en tota certesa, el desig dels rectors municipals de celebrar festeigs i organitzar jocs que contribuiran a fer més suportable la situació a una ciutadania que disposa d'escasses oportunitats de distraure-se. I jo dic, vaja quines coses, no? Pa i circ fa just 600 anys. Millor no cercar semblances. I anem a veure una mica la descripció de com sembla que eren, estret del mateix treball, ara citat, diu, en els torneigs es combat a cavall o a peu, en llança i espasa de doble tall, però també amb destral i massa de bola dentada, pilota de ferro, posa entre parèntesi. La cavalcada en llança es dona entre dos competidors o entre dos equips, format per diversos paladins, que resten eliminats si són descavalcats. Una de les variants que practiquen els aventurers barcelonins en el període final de la Baixa Edat Mitjana és l'anomenat joc de canyes, que consisteix a cavalcar llançant canyes com si es tractés de venables, és a dir, com si fossin darts o com si fossin llances, contra el rival i aturar l'escut les que alhora engega l'adversari. Que jo me crides atenció, vist això, bé, no me la crida massa, però sí que és curiós perquè dins de què participants en aquestes justes de 1424, que com hem dit trobam a moltes de les persones més significatives del Regne d'Aragó, trobam, per exemple, en Gilabert de Montsoniu, que aquest era un frare de l'ordre de Montesa, apuntar amb ordre de Montesa, perquè també és ben interessant aquest ordre molt desconeguda, que va ser fundada un pit de fet a la dels Templers, que és semblant a ser de Calatrava o de Santiago. I d'aquest frare figura com un dels participants, a la vegada que també surten els documents com el que va beneir les naus emprades per el rei Alfons per anar a l'expedició de Nàpols. I ara que he citat el joc de canya, no sé si es sap ben bé què era, eh? I hi ha una descripció a la revista d'Estudis Baleàrics, en el número 34, que mos ho explica molt bé. Diu, una variant dels jocs de noblesa eren els jocs de canyes, ben sovint acompanyats per curses de braus o corrides de toros. El joc de canyes, segons el viatger Carel, és una carrera entre diverses quadrilles de jinetes que se saetean unes a altres con lanzas de caña. Segons Fray Diego de Arce, es propio de los moros el juego que llamamos de cañas. Se entienden por cañas lanzas porque en realidad no eran las de las fiestas aquello que verdaderamente y en primer término entendemos por cañas, que jugar con estas más hubiese sido diversión de muchachos que no de jinetes, como cosas tan flacas y quebradizas, sino de madera fuertes y además en su forma eran largas. Així doncs, les canyes i llances de fusta de colors eren llançades d'una esquadrilla a l'altra i guanyava aquella que millor les esquivava. Tenim cròniques també de joc de canyes a les illes, com en el llibret editat l'any 1747 amb motiu del nomenament del rei Ferran VI a Mallorca, que no sé si deu estar a la xarxa, però que mos fa una descripció de tot el que s'organitzava i que era, així com a resum, talment com a ses pel·lícules. I aquí som en diferents modalitats de torneig, de justes, que es duien a terme com a cosa lúdica tant pels participants com per al públic. Hi ha una altra que crec que és molt desconeguda, però igualment ben curiosa, si no més, que eren ses carreres d'alcancies. Alcancies. És que bé, la veritat és que no sé com se diu dir en la nostra llengua, però és que ho vull citar perquè crec que és molt desconeguda, també, i que també formava part de l'espectacle. I bé, això, és que això devia ser molt divertit. Hi ha una crònica de quan Ramon Despuig va ser nomenat gran mestre de l'Ordre de Malta, que aquí tenim un altre tema, el desordre de Malta, ara que he citat la de Montesa. Bé, clar, és que tot això està molt relacionat, no? Que diu que aquell dia, dia de 7 de juny de 1737, se pusieron en ejecución con grandísima destreza y singular garbo las determinadas fiestas de Alcancias en la espaciosa y aliñada Plaza del Borne, digno lugar para semejantes funciones. Hallábase ya el presidente del día, el Sol, casi a los últimos pasos de su veloz carrera al occidente, cuando acudieron todos los caballeros mallorquines, otros forasteros combinados en el convento de San Francisco de Asís, lugar destinado a las juntas de la cofradía de San Jorge, a fin de acompañarla al lugar señalado, adornado Teatro del Borne, donde se habían de ejecutar las dichas lustrosas fiestas de Alcancias y emprendieron su paseo en la composición y forma siguiente. Delante de la lucida tropa de esclarecidos caballeros, esparcían al aire sus roncas voces, los timbales y clarines. Mesén de Bandiu. Inmediatamente después de estos belicosos instrumentos se dejaban ver los señores Nicolás Despuig, Nicolás Descallar, ambos de la esclarecida nobilísima religión de San Iván. Veis, segueix. Bé, segueix i mos fa la descripció. Los riquísimos vestidos que adornaban y hermoseaban a estos nobilísimos caballeros eran, a lo militar, en tafetán, guarnecidos de tan hermoso como resplandecientes galones y bordados de oro y plata de soberbio resalte. Iban los caballeros sobre animosos caballos cuyas mantas y demás necesarios requisitos eran también del mismo color que el vestido y estaban adornados con galones. Llevaban en la mano unas lanzas doradas con bellísimas banderolas de colores. Detrás de cada uno de estos caballeros iban sus lacayos, trayendo adargas, también doradas y hermoseadas. Sería infinito proceder a ver de referir los muchos ricos adornos que hermoseaban esta bellísima plaza, pues no hubo persona alguna que no procurase particularizarse en pulir y vestir ricamente los bellos y espaciosos frontispicios de sus casas. Belladic, just como esas películas. Bé, i tota aquesta descripció del que feien era per parlar de les carreres d'Alcancias, eh? I en què consistia. I va bé, que feien com a carreres, i per no enredar massa més, el que feien era se lanzaban proyectiles de arcilla en cuyo interior había polvo blanco que al estrellarse cubría al enemigo. És a dir, un paintball a l'antiguitat. Jo crec que devia ser ben divertit. I és que, al cap i a la fi, era una manera de jugar, es posava en el públic, però una manera de jugar. Eh? No ho sé, tal vegada com els gamers de YouTube, de que la gent, el públic, ho mirava, no sé si la comparança seria dient, però que era una forma de jugar, això segur. Bé, és que actualment també els adults també jugam, no?, a unes o altres coses, però clar que sí, jugam. I a l'antiguitat està clar que també. I evidentment, els nins també. Abans he citat en Ramon Llull, ja en el seu temps, en el segle XIII, recomanava en Ramon Llull que els nins juguessin. I dins d'aquests entreteniments estirien els dels rols socials, que, bé, com sempre, no?, era una forma de preparar-se per la vida adulta. I clar que sovint aquests entreteniments eren una mica bèsties, eh? Com tirar-se en ballestes petites, perquè eren nins, però se tiraven en ballestetes, o també jugaven a pegar-se pedrades en fones. Eh? Però és que fins i tot en Sant Vicenç Ferrer, aquell sant que estava tot el dia donant sermons i fent miracles, ell deia que era bo que els cavallers duguessin en els seus fills a torneig perquè així se familiaritzarien. Bé, és que no hi havia tant de miraments com ara. Ara bé, una cosa és jugar i l'altra és barallar-se. Així que consultar per tractar de saber una mica més com distingir el que era una brega o com era si era un entreteniment. I això ho he trobat en el llibre Tirant lo blanc, la vida cavalleresca i les Illes Balears, de Miquel Ferrà i Martorell, el prolífic Miquel Ferrà i Martorell, on mos diu, a la pàgina 54, diu, justa si torneig a la ciutat de Mallorca. Han de distingir entre torneig i justa. El torneig, com a entreteniment i espectacle cavalleresc, consistia en un combat a cavall entre diverses persones ajuntades en quadrilles i que es duia a terme en un joc tancat sota la presidència de cavallers de gran experiència que feien de jutges. Començà com un joc de cavallers i la seva pràctica es va propagar des de França a tota Europa. L'Església Catòlica els va prohibir a causa de la gran quantitat de morts i ferits que produïen, però així tots seguiren fins ja ben avançat el segle XVII. La justa, en canvi, era el combat o brega singular entre dos cavallers armats de llança i muntats a cavall. Se solien realitzar en ocasió de determinades solemnitats i la llança anava proveïda de roquet, és a dir, una peça que podia batre l'enemic sense ferir-lo. Per tal de celebrar tals esdeveniments, la ciutat de Mallorca comptava la plaça del Born, on la palestra era muntada i encara avui, a la plaça de la Font de les Tortugues, a la vora de la façana del Passau Solleric, hi podem veure una gran placa de pedra amb un relleu escultòric que representa dos cavallers en una justa i sota d'aquests hi ha una inscripció llatina que diu... Bé, i aquí en Ferran Martorell la va posar en llatí, però jo he agafat la traducció feta per en Gaspar Valero, que diu... A la memòria que habita en aquest lloc dels cavallers mallorquins de la confraria de Sant Jordi i també dels genets participants... Li donaren el nom de Via Born. Se la dedicam a l'any del Senyor de 1956. El que passa és que a vegades era tan feble, no?, aquesta línia entre jugar i barallar-se que es podia... confondre, no? És a dir, en aquest cas un pic que la violència podria duir-te fins a la possibilitat d'un accident, o bé quan parlàvem dels nins que jugaven a barallar-se tirant-se amb ballestetes o pedrades en fones. Espero que no em pleguis cap fona per tirar-me una pedrada perquè no entra lo teu. Ja he dit en el començament que pensava que no donaria temps per tot.
No entra, però quedarà per l'entura de la setmana que ve, quan sigui, una història...
Sí, la propera setmana acabarem amb això, perquè també volia dir lo de Nàpols, que és molt curiós.
Una història tan fascinant que la recull el propi Cervantes en el Quixot.
Correcte.
I que a dia d'avui s'ha convertit en... està protegida, és un bé d'interès turístic. Si no record malament la denominació.
Ho contaràs la setmana vinent. Abans he parlat de Borns, he dit tres Borns. Els tres Borns de la ciutat de Palma són el Born que tothom coneix, que ara li diuen la Milla d'Or. No faré cap comentari damunt d'això. L'altre estiria i és en el Molinar, i l'altre és el Born de Santa Clara, que està davant del convent de les Clarisses. Però, clar, aquell era el convent, el Born primigeni, per quan el Born encara era el final del torrent de la Riera de Palma, que fins que se va fer Born s'emprava el del convent que hi havia davant del convent de les Clarisses, però clar, era molt més estret que no el que tenim ara. Però jo crec que el fet d'aquests tornejos, d'aquestes justes i tot això, jo crec que és apassionant. Suposo que estàs d'acord.
Totalment d'acord. I sé que no l'has triada, però allò, per acabar aquest programa, acabaria en Born to be Wild.
Ai.
I detrás ràdio és història.
hi ha coses que no canvien, com Tèntol.
Tèntol.
El vostre dolç d'hora baixa que no engreixa.
De dilluns a divendres, a les 3, fes un Tèntol amb Margalida Mateu a IB3 Ràdio.
Josep, com
Hola.
Estàs?
Molt malament, fa Porque? Molta calor. És a dir,
Fes calor, posa'ns aire.
No, ara estic bé aquí.
Fa calor psicològic.
Man, no ho sé jo.
Però,
quan hi ha vacances?
Quan hi ha vacances?
Nosaltres?
Ah, no ho sé, nosaltres no ho feim.
Xiu-xiu és tot l'estiu.
Sí.
Ah, que bé.
Servei públic.
Servei públic total.
Xiu-xiu, el programa que t'acompanya també a les nits d'estiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
I d'hem arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagués passat una estona agradable i que hagués pogut treure qualque cosa de profit d'aquesta font de misteris. I quan he parlat d'això de les justes i de les despeses en el Reina d'Aragó de l'any 1424, que era quan patien una situació econòmica extrema en aquell moment, i d'ho he citat textual, aquestes derrames extraordinaris obeeixen en tota certesa el desig dels rectors municipals de celebrar festejos i organitzar jocs que contribuiran a fer més suportable la situació a una ciutadania que disposa d'escasses oportunitats de distraure-se. I a dir que el com, millor no fer comparances. I, efectivament, després de 6 segles, crec que estem igual, fent ús de les distraccions per amagar una realitat, malgrat sovint aquestes distraccions empitjoren aquesta realitat. Però, tanmateix, sembla que a ningú no li importa, i el més trist de tot és que no és només aquí, és que és per tot arreu. Bé, ja sabeu, utopies de la mitjanit del dissabte, ara del diumenge i Vetres Ràdio, però crec que cal obrir els ulls. I ja sabeu que quina millor manera que acabar la setmana que amb una mica de poesia, i en aquest cas crec que encaixa aquesta d'en Joan Margarit, titulada L'educació sentimental, i que diu: solia dir-me amb el seu vell menyspreu, no serveix per a res la poesia, volia ensinistrar-me en un infern on distraure-se és perdre la partida, on només els diners fan passar el fred de l'edat. Però, en canvi, no sabia que allò que ens protegeix és el poema i que cal rastrejar la poesia pels hospitals i pels jutjats. Més tard ja acabarà parlant de l'estimada. Hi ha poesia fins i tot en gent com el meu pare que odia la vida i tenia raó en allò que deia: no serveix per a res la que ell llitgia. No, Borja, no posarem Born to be Wild, posarem un altre que el seu títol és encara més adient, d'en Andrés Calamaro, Clonazepam i Circo. Allí, Pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve.
No sabemos de qué lado vamos a quedar parados. Se agotó lo natural. Mentimos una vez más, no cantamos la verdad. En nuestra vida real siempre fuimos decadentes, tuvimos la libertad apretada entre los dientes.
Más bien cantó, mamá,
con los párpados pegados por un sueño postergado. Nos cansamos de luchar. Demasiada camiseta y cada vez menos gambeta. La sonrisa cuesta más. ¿De qué país estoy hablando? Las neuronas van marchando. Mucho traje de faquina, pero sobra cocaína. Y con el precio que tiene, este lugar me conviene. Gente fina, delincuente.